Parto, Ramon, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, amb ganes de preguntar-te sobre la polèmica a Arco i aquestes obres censurades que denunciaven l'existència de presos polítics a Espanya. Què t'ha semblat tot plegat? Quina està la posició de la Fira, també d'IFEMA, perquè hi ha hagut opinions contraposades en aquest sentit? Quina opinió et mereix tot plegat?
A mi m'ha semblat un despropòsit que està en línia amb el que està passant al país, a l'Estat, la situació en la que estem. Això no és més que una metàfora del que està passant. Per tant, una fira que ha permès que hi hagin símbols del nazisme...
Com l'any passat,
Que hi hagi Franco congelat, que hi hagi coses que són una aberració, com un got d'aigua mig ple que ha demanat 20.000 euros, que passi tot això, aquesta fira de les vanitats, aquesta fira de províncies, i que, a més...
Fira de províncies.
I que, a més, ara, a sobre, tots aquests que són tan modernets, vagin d'ascensors, hem tornat als pitjors temps de la dictadura. I això s'ha de dir clarament. És a dir, a mi em recorda aquell conte de Monterroso, saps? El conte més curt de la història de la literatura. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Pues quan hem despertat del somni de la transició, la bèstia, el feixisme...
Encara hi és.
Encara hi és.
Tu fa temps que no hi vas, amb aquesta fira.
30 anys.
30 anys.
Sí, sí, un boicot de 30 anys, i el temps m'està donant la raó.
La fira en té 37 anys
d'història. Sí,
37
vaig anar
al
principi, amb 7 anys en vaig tenir prou.
I és la primera vegada que passa una cosa així.
Sí, sí, sí. I espera't, perquè en passaran més.
En vindran més?
Sí, sí, en passaran altres coses. Sempre que hi hagi el tema, diguéssim, de Catalunya pel mig, passaran coses.
En aquest punt, quin paper hauria d'haver tingut el galerista o la galerista?
Bueno, la galerista és una gran galerista, Elga d'Alvear. Ella no pot fer res, perquè aquí hi ha un comitè... La responsabilitat màxima és de la fira. Ells s'han parapetat amb IFEMA com a institució firal.
Sí.
Però, escolta'm, jo he estat 5 anys...
S'han expulsat les puces,
clar,
no?
Jo he sigut 5 anys president d'una fira d'antiquaris aquí a Barcelona, i sé com funciona això. El comitè de la fira és el que, d'Arco, en aquest cas, és el que decideix. I han decidit, doncs, que millor treure aquesta obra. És a dir, una obra que està... Fixa't quina ironia, eh? Que està censurant, doncs, que hi hagin presos polítics a l'Estat, doncs la censura actual la treu de... No es pot exposar.
És increïble, però això, que això es faci des d'una institució que defensi l'art en tant que llibertat d'expressió.
Doncs,
llavors entra en contradicció, no?
Doncs és una gran demagogia. És una gran demagogia, és a dir, és una fira que ja s'està veient que hi ha darrere, no? I és és un gran contrasentit i demagogia. L'art modern, una dels seus trets diferencials, ho veiem cada setmana aquí.
A d'interpel·lar.
És la denúncia i és la interpel·lació i és l'explicar què està passant. I escolta'm, és que està passant això. En aquest país està passant això. No agradarà més o agradarà menys, però està passant això. I ha passat anteriorment. I, per tant, això és el que aquest artista, que a més té una trajectòria, no és un oportunista.
El Santiago Sierra, no?
Santiago Sierra ha fet obres en aquest sentit, moltes, i mai li han censurat. Ara, quan es toca aquest tema concret que molesta...
Doncs, totes les alarmes es disparen.
Tot es dispara. Jo estic, de veritat, molt decebut.
Sí,
i molt enfadat, en el fons, amb tot això.
Bueno, què fem? Continuem parlant d'això? Ens anem escalfant
no,
o anem cap
val,
a una altra
més
cosa?
Més val que anem cap a altres coses.
El que fem sempre és vincular en aquest espai de l'Artur Ramon obres d'art amb alguna de les notícies d'actualitat, i avui hem agafat de referència una efemèride que té a veure amb Fidel Castro.
Revolució és sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos.
I parlem de Fidel Castro perquè aquesta setmana ha fet 10 anys que el líder cubà va anunciar que renunciava a la presidència de Cuba. Per això, amb l'Artur Ramon li hem demanat que ens porti tres obres que representin a tres grans líders de la història. Vaja, l'egocentrisme fet pintura.
Donne-moi une suite au Ritz, je
I comencem a França per parlar d'un dels monarques més famosos de la història, Lluís XIV, el rei Sol.
El rei
Quina
Sol.
Quina presència que té, eh?
Fantàstic.
Sí.
Mira, aquest és un dels seus retrats més importants, fet per un artista que sempre m'agrada molt la seva història, perquè aquest artista, Jacint Rigó, va néixer a Perpinyà el 18 de juliol de 1659. I com tots sabem, el 7 de novembre del mateix any, el Tractat dels Pirineus va fer que Perpinyà fos francès.
Sí.
Per tant, va ser català 4 mesos. És a dir, és un artista que va ser durant 4 mesos català i després ha estat sempre doncs, reconegut com el gran pintor de retrats importants a la cort de Lluís XIV. I aquest és el retrat més conegut i més àulic i més de la representació plena del poder
i del
absolut,
luxe, eh?
Del luxe i de l'egocentrisme que podríem...
La manera com està situat, mig de perfil, indica això, aquesta posició de poder, d'escala social?
Sí, fixa't que aquí ell es vesteix amb grans luxes, porta una voluminosa perruca de cabell natural negre, amb una mà té el sceptre, a l'altra té l'espasa reial, i aquest va ser un quadre que va ser pintat per regalar-lo al seu net com a regal, a Felip V, quan va arribar al tro, però va agradar tant a la cort, a Versalles i als francesos, que se'l van quedar. No, el regal no va arribar mai, perquè van pensar que era tan bo que l'havien de tenir ells. Veuràs, a més, que hi ha doncs, el símbol de la monarquia, la flor de lis,
sí.
I després m'agrada molt com està tractat aquest vellut blau en el que sobresurt amb teixit, amb daurat, aquesta flor de lis. És veritablement un espectacle quan et deuries posar davant d'aquest senyor. Deuries tenir un cert tapó.
Quants anys tenia?
Mira, ell aquí tenia entre 62 i 63, és del 1701. I representes ben bé la quintessència de la potència, de la força, del poder absolut. Al darrere es veu una columna amb una mica de decoració del que era la cort en aquell moment. Clar, jo he estat seguint aquesta sèrie, no sé si l'has seguit,
sí,
de Versalles.
Sí, Versalles,
que veritablement...
Fet en anglès, que tampoc s'entén massa,
no,
però bé.
Li van dir en Sir tot el rato,
sí,
Sir.
Sí.
Però a mi em va agradar a mitges, però el que sí que trobo que està molt ben explicat era tot aquell ambient de la cort que
hauria de ser. I aquest culte a la personalitat. Això sí que està ben
tractat. Està
molt
ben explicat. I jo crec que aquí Rigó, que té, per cert, un museu molt bonic a Perpinyà, hi vaig ser aquest estiu, ara l'han remodelat i és magnífic, és un palauet que està al mig de la ciutat de Perpinyà i hi ha molta obra d'ell, obra molts quadres que ell va fer, autorretrats, i veritablement és un dels grans pintors.
I Jacint Rigó va ser pintor reial?
Sí, va ser pintor de la cort de Lluís XIV i va ser tots els, diguéssim, nobles i gent de l'aristocràcia volia tenir un retrat de Rigó.
Home, si quedaven així de potents.
Va ser veritablement...
Ell
és un d'aquests casos d'artistes especialistes. Va especialitzar, pràcticament no va fer res més, que retrats tota la vida. Té algun retrat també seu o de la família seva, però n'hi ha un molt bonic record en el museu del seu germà, però bàsicament va retratar, i especialment a Lluís XIV. Aquest és el seu quadre, diguéssim, estrella, eh? El millor de tots.
El retrat de Lluís XIV, pintat per Jacint Rigó, amb aquesta imatge de superioritat, amb una metàfora del que significa la realesa. Va, estem repassant retrats de grans líders de la història i ara avancem una mica en el temps, però no marxem gaire lluny, perquè la segona obra que ens proposa l'Artur Ramon és la d'un líder que també té a veure amb França.
Le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
I parlem d'un altre ególatra, tu, Napoleó Bonaparte, i en aquesta obra el veiem damunt d'un cavall enmig d'un camp de batalla, una obra moltes vegades reproduïda,
molt,
sobretot als llibres de l'institut, no?, d'educació secundària.
És la imatge que tothom recordarà de Napoleó pujat en aquest cavall blanc tan bonic amb el vent que mou els seus cavalls i creuant els Alps, com va fer Àtila, no?, aquesta imatge del gran del gran emperador de Napoleó, que a més aquest quadre del pintor Jacques-Louis David, que és el gran pintor del neoclassicisme...
És el que va fer el retrat de Richelieu, també?
També. També és un pintor molt conegut i aquest quadre va agradar tant que va fer 5 versions. Una la va regalar el rei Carles IV d'Espanya i després el propi Napoleó se'n va quedar una per ell i les versions estan un al Chateau de Malmaine, l'altre a Berlín, n'hi han 2 a Versailles, una de les de Versailles està ara al Louvre d'Abu Dhabi, i finalment una del Palau del Belvedere de Viena. És a dir, que és un quadre que va agradar molt. Les versions tenen diferents aspectes, fa alguns petits canvis.
Es pot buscar allò de les 7 diferències?
Exacte, sí, perquè alguns, diguessin, doncs, aquesta capa doncs, no és vermella, amb els altres la posició del cavall és diferent, no va copiar exactament igual, però sí que la imatge és la mateixa. Aquí veiem a Napoleó que està travessant el coll del gran Sant Bernat, als Alps, i és un quadre pintat entre 1801 i 1805.
M'interessa saber com va pintar el cavall, aquesta posició...
Sí. Mira,
de galop. O...
Aquesta posició, veritablement, ells, tant David com tots els artistes d'aquella època, feien molts estudis anatòmics dels cavalls i dissecció a vegades.
Ah, sí?
I coneixien anatòmicament perfectament els cavalls.
Com si li fessin l'autòpsia.
Sí. Això ja ve des de lluny, des de Leonardo i tal, però, per exemple, un artista que va estar molt influït per David, que és Géricault, doncs se sap que analitzava els cavalls a nivell ja clar d'anatomia forense.
Per tant, abans de pintar passaven pel forense, s'estudiaven bé les fibres...
Per conèixer les musculatures. Fixa't que això, aquest cavall està pintat amb un verisme, amb una descripció tan precisa que això només ho pots fer algú que coneix molt bé l'anatomia d'aquesta bèstia. I després a mi m'agrada aquesta posició així...
Autoritària, no?
Ell senyalant cap al cel, perquè hi ha aquesta connexió quasi amb Déu, no? És el tot poderós.
Com no podia ser d'una altra manera, no?
És un personatge fascinant, eh? A mi m'ha fascinat sempre molt aquest de Napoleó, és a dir, el que va arribar a fer
amb
no massa temps.
Sí.
I el que va rapinyar d'obres d'art, o sigui, el Louvre és tot rapinyat d'ell.
Egipte?
Bueno...
Va fer l'agost a Egipte, Napoleó.
Bueno, per París vas veient tots aquests elements sorgits dels obeliscs de la Place de la Concorde, tot això ho va portar-ho ell.
Sí.
És increïble, o sigui, amb un període de temps no massa llarg.
Un gran saquejador.
Sí, tenia aquesta cosa dels homes petits. Sí.
A veure, explica't.
Que tenia aquesta cosa de voler... d'ambicionar, de voler... Vaja, aconseguir-ho tot i ser un... I això passa amb certs...
D'omplir els buits.
Fixa't que els dictadors, majoritàriament, llevat del Fidel Castro, eren tots molt... de talla molt petita, Majoritàriament. Mm-hmm. Franco era petit, Hitler era petit.
Llavors, clar, han d'omplir les mancances, diguem-ne.
Sí, una mica així.
Molt bé. Napoleó Bonaparte, pintat per Jean-Louis David, una obra fantàstica que segurament els oients reconeixeran, i si no, a través de les xarxes socials del programa pengem un fil amb totes les imatges que va comentant l'Artur Ramon en aquest espai. Va, Lluís XIV i Napoleó, dos líders que van portar el seu egocentrisme fins a la pintura. Avui estem repassant líders històrics. Acabem amb una última pintura, en aquest cas un retrat de Stalin. Un retrat, Artur, que va pintar Pablo Picasso i que va venir acompanyat de molta polèmica, es veu. Per què?
Doncs mira, perquè Picasso el va pintar 10 dies després de la mort de Stalin, exactament el 15 de març del 1953, que el poeta i amic Louis Aragon li va demanar que per a la revista Les Lettres Françaises fes un retrat, dibuixés un retrat de Stalin, i el posarien, doncs, en fi, il·lustrant una sèrie de documents i de reportatges sobre Stalin. Bé, què va passar? Que en aquell moment Picasso estava amb Jacqueline va trobar un retrat del 1903 de Stalin jove, i Picasso doncs, el va retratar de jove. I es veu que després de retratar-lo, la parella, Jacqueline i Picasso, van riure molt perquè els hi recordava el pare de Jacqueline. I això els hi va fer molta gràcia. I llavors, clar, quan Picasso el va enviar, no va agradar gens.
Aquest retrat de jove.
El Partit Comunista el va rebutjar completament.
És que si...
Completament,
si l'analitzes... és un retrat molt senzill, no? D'un senyor amb bigot,
és quasi,
perdó,
És quasi però... una caricatura.
Val.
És quasi una caricatura. Val. I això explica que Picasso ja en aquell moment, a l'any 53, estava de volta de tot. Ja li era igual tot, li era igual retratar l'Stalin, i ho va fer quasi com una provocació, com un joc. Clar, això va significar que doncs, el Partit Comunista el refusés, que Aragón s'enfadés amb ell, i va haver, diguéssim, una problemàtica gran. Clar, això ens pot portar a reflexionar sobre un tema que a mi sempre m'ha interessat,
va.
Que és, Picasso era comunista? Aquesta és la pregunta. Picasso era comunista? Jo, en aquest sentit, vull recordar el que va dir el Teatre Maria Guerrero l'any 1951, Salvador Dalí, en una conferència, que va dir, Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso tiene 72 años, yo tengo 48. Picasso es conocido internacionalmente, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Ell no era comunista.
No era comunista.
Ell era marxista. Ell venia del moviment inclús marxista, anarquista, de la Barcelona, que havia viscut aquí. Tot això ho aprèn aquí. De Salvat Papasseit, de l'anarquisme aquest quasi sindical i potent. Però ell no era comunista.
El més autèntic, no?
Ell no era comunista. Ell, per exemple, no va aprovar per res l'aixecament hongarès ni la Primavera de Praga. I ell, tot i que li van donar el premi Lenin de la Pau l'any 62, però ell era un gran marxista, un marxista al final de la seva vida demagog, perquè, clar... un marxista multimilionari. Però n'hem conegut molts de marxistes,
sí,
multimilionaris. Jo n'he tingut d'amics d'aquests que van de marxistes i després els agrada menjar bé i
bueno,
els agrada
que està
bé.
O són caps de grans empreses.
O sí,
eh?
Sí.
No,
així diguéssim que és més fàcil ser marxista.
Sí, sí. Escolta, aquesta obra li va generar... algun tipus de mala fama després o no?
Mira, ell en aquell moment ja
estava consolidat,
era una estrella del firmament, del firmament artístic, i és igual el que passés. El que sí que li va portar problemes és amb el Partit Comunista, i li va portar problemes amb Luis Aragón, que la relació va quedar tocada, perquè clar, això és una provocació, és un retrat molt lleig.
Sí, l'hagués pogut fer...
És un retrat...
Algun nen a l'escola, perdó, però...
Els comunistes, per exemple, a Rússia, ells volien el retrat aquell realista de
amb l'uniforme, clar, i
de
això és un primer pla.
Però és que si sembla un
sí, un obrer.
Un personatge molt, molt vulgar, molt simple,
sí, molt
vull
simple.
Dir, no li dona cap aura de
majestuositat.
Clar, passa que la història era bonica i Stalin també és un dels grans egocèntrics de la història, no?
Hem parlat d'egocentrisme a la pintura amb l'Artur Ramon i amb tres exemples. El rei Sol, Napoleó, i aquest últim, Stalin.
També vist potser... per Picasso.
Sí, sí, t'anava a dir. Potser també podríem col·locar Picasso aquí.
Com a egocèntric?
Sí.
Oh, i tant.
Per això,
oh,
per
tant.
Això.
Oh, i tant.
Artur, fins demà.
Fins demà.
Que vagi bé.
Adéu.